qui no ha vist alguns dels icònics retrats que va fer Andy Warhol a una sèrie de personalitats, des de Elizabeth Taylor a Marilyn Monroe? I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. L'icònic retrat de la Monroe, segons Andy Warhol, surt a subhasta. Els responsables de Christie's afirmen que Shot Sage Blue Marilyn es pot convertir en l'obra del segle XX més cara, venuda en una licitació, i estima que el seu preu pot arribar als 200 milions de dòlars. És perquè el dibuix, el retrat és icònic, o és per la nostàlgia de Marilyn Monroe?
És per tot plegat. La imatge és absolutament icònica i la imatge representa a un dels grans artistes ja clàssics de la postguerra americana i del somni americà. Sens dubte, Andy Warhol no només és el pop art. Andy Warhol representa ja doncs, tot aquest moment de ressorgiment dels Estats Units, i si hi ha dues imatges seves són la Sopa Campbell i Marilyn Monroe. Des de la mort de la Monroe el 1962, Warhol va pintar més de 40 versions d'aquest retrat, però la més important, la més icònica, és la que ara se subhastarà a Christie's i que esperen que trenqui el sostre de vidre dels 100 milions de dòlars, que amb l'art modern, diguéssim, és el rècord que s'ha fet fins ara, no? que és una obra doncs, de Basquiat i de Picasso. Naturalment, amb l'art antic sabem que el rècord el tenim amb el famós Ecce Homo Leonardo, que va fer aquests 400 milions.
De tota manera, qui pagui el que acabi pagant, tindrà l'original, o com sabrà que no és una de les 42 reproduccions que, encara que com si fossin originals, va fer el propi Warhol, perquè, és clar, té el mateix valor el primer que el 22è?
És a dir, Warhol treballava amb dues fórmules. Una d'obra original, que és la que estem parlant, i després treballava amb serigrafies, diguéssim, el que serien gravats, com litografies. Aquestes són obres originals, però pertanyen a una sèrie, com va fer la sèrie del Mao Zedong, o de l'Elvis Presley, o del James Dean. Dins d'aquesta sèrie, aquesta és la més important, i és, per tant, la que, d'alguna manera, els màxims col·leccionistes i museus d'arreu del món aspiren a tenir. Aquí, a nivell de compradors, hi havien quatre blocs fins ara, que eren les institucions i privats americans, jo posaria en primer lloc, per l'artista nord-americà, després tots els emirats, el golf, tots aquests museus d'Abu Dhabi que s'estan fent i que necessiten obres icòniques, i després també, naturalment, hi havia els oligarques russos, que aquests en principi queden fora de l'equació, i tots els grans multimilionaris asiàtics. No? Aquest seria la configuració dels possibles compradors de 200 milions de dòlars d'aquesta obra icònica. Que recordem, que això és important saber-ho, que aquesta obra pertany a una fundació de Thomas i Doris Amman, que està, la seu és a Zúric, i que els diners que recaudin d'aquesta obra anirà per la protecció dels nens desemparats del món amb temes d'educació i salut. Per tant, és a dir, aquest
té una bona finalitat.
Té una finalitat extraordinària.
Ja sé que la resposta és, si ho paguen vol dir que ho val.
Sí.
Però des d'un punt de vista artístic, es pot entendre que això pugui arribar a estar valorat en 200 milions?
Clar, costa molt d'entendre que...
I quin és el paràmetre?
Clar, el paràmetre jo crec que està molt amb amb les lleis que marquen amb qualsevol mercat econòmic, i també el de l'art, que no deixa ser un mercat econòmic, l'oferta i la demanda. És a dir, si tu vols una gran obra icònica de Picasso, avui no la pots comprar, ni tampoc dels grans impressionistes, perquè totes estan en museus o mans privades. Però si vols una gran obra de Warhol, encara la pots comprar. O sigui, és com la darrera oportunitat de tenir una obra capdalt, icònica, d'un dels grans mestres del pop art americà, que juntament amb l'expressionisme abstracte són els dos grans moviments que porten Estats Units a ser la capital de l'art modern al segle XX.
Jacinto Antón, com estàs? M'han dit que t'has anat precisament a veure si podies aconseguir aquesta obra, que ja portaves els bitllets a la butxaca. Penses pagar amb cash?
Sí, ho vam targar. No sé si
en criptomonedes.
criptomoneda. Jo encara no sé el que és la criptomoneda.
Em sembla que només els que hi juguen i especulen són els que ho saben. Sí. La resta ens ho imaginem, només ens ho podem imaginar. Com valores tu això, aquest Warhol, doncs, també, que ens explicava ara, com sempre, també l'Artur Ramon?
O sigui, jo sóc un fan, sóc un gran fan del Warhol des de sempre. Jo crec que es va canviar una mica lo que és, no només com a artista, sinó com una persona que ha canviat les regles de l'art, no? I has de recordar que, a més, que era un home molt polivalent, no només feia quadros, sinó que també feia pel·lícules, no? Ara hi ha una sèrie a Netflix sobre la vida de Warhol que és bastant interessant com a introducció al seu paper en el món, no només artístic, sinó social. I realment és un tio que aprecio molt des de sempre. I diré també que són obres que em posaria a casa, que això sempre he dit que era la diferència entre l'art que ens agrada i el que no, que et posaries a casa.
Com triava? Algunes coses, per exemple, la sopa Campbell's ho va fer per encàrrec.
Sí.
Però com triava després, perquè Elvis, perquè James Dean, perquè Marilyn Monroe, perquè Mao Zedong, perquè Elizabeth Taylor?
Ell buscava sempre personatges molt icònics del seu entorn. I podríem dir que són els personatges...
Però Mao no era un icònic del seu entorn.
No, però del seu món, o del món en el que va viure, no? El món americà, és a dir, que els personatges que surten amb els quadres de Warhol són els personatges que també retrata Truman Capote, per entendre'ns, no?
Sí,
és a dir, són personatges que estan en la societat, ja són pràcticament icones vivents, no? Marilyn Monroe, naturalment, o James Dean, la seva mort els va acabar de posar...
Home, ens posaria més la Marilyn Monroe que la sopa Campbell a casa.
Jo crec que sí, la Marilyn Monroe, clar, i a més és la gran icona de Warhol, no? Però ell triava aquests personatges, però com molt bé diu el Jacinto, tota la seva part, diguéssim, de cinema independent, i ha influït moltíssim després al cinema nord-americà i europeu, i també la seva part literària, no? Els diaris de Warhol, per exemple, són interessantíssims. És a dir, és un personatge que depassa la part pròpiament artística i forma part ja d'una icona cultural i social d'un...
La Factory, tota la Factory.
I acaba marcant l'època daurada del pop, no?
A mi m'ha passat ara...
I li dona dimensió al pop, al
totalment.
Concepte pop.
Ara m'ha passat una anècdota boníssima amb un quadre a Warhol que he descobert, que estava com en una mena de el tenien abandonat, i és un autorretrat de Warhol amb una calavera signat per ell i que li va regalar en aquest antic propietari Estudio 54. Llavors he anat tirant del fil i vaig saber que aquest senyor, que ja és mort, no?, però els seus descendents em van dir que havia tingut relació amb Warhol, i Warhol aquella època ho feia molt, intercanviava o regalava obres, perquè en aquell moment, aquesta obra és de l'any 1978, no tenia ni molt menys el valor que ha tingut, perquè la revalorització, diguéssim, a nivell ja del mercat de l'art de Warhol és molt dels últims 20 anys. És a dir, per exemple, aquest Warhol, o un similar, es va vendre a l'any 2005 amb 35 milions de dòlars. Fixa't, l'evolució és tremenda. Aquí sí que és veritat que hi ha uns interessos econòmics d'alguns galeristes d'origen libanès a Nova York que han fet que això pugi d'una forma extraordinària.